No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Bon diumenge de Rams, Noguer i Molés. Com esteu?
Bon dia, molt bé.
Què fas, jo ja estic menjant el tortell, tu.
Tortell?
Oh, clar. Tema Rams.
Sí.
Que no feu tortell de Rams, vosaltres.
No.
No?
No.
Però quin país viviu?
No, Catalunya.
Ja em si fotrem Pasqua a Rams amb vosaltres.
Una mica sí.
No.
Bueno, un tortell bo, acaba de menjar mentre nosaltres...
Nosaltres anem fent.
Sí, nosaltres saludarem a una persona que a aquestes hores, igual que nosaltres, els diumenges al matí, el suplement també està desperta. Amadeu Mallafré, bon dia.
Hola, bon dia.
Amadeu Mallafré, pastisser i cap d'obrador de la pastisseria Natxa, a l'Avinguda Sarrià de Barcelona. Oh. Va, què hi fas desperta a aquesta hora?
Pues mira, que comencem a les 3 de la matinada.
Mare de Déu.
Els diumenges.
Els diumenges a les 3 de la matinada obriu l'obrador, diguem-ne.
Obrim l'obrador a les 3 de la matinada. Avui, per exemple, ja comencem a preparar el tortell de Rams. Bunyols de per ser de Quaresma també fem bunyols, i a part d'un diumenge que més aviat es treballa amb això de les palmes, tot això, doncs tenim feineta.
Per tant, jornada intensa aquest diumenge i també diumenge que ve, que és quan... Vaja, hi ha tot el boom de les mones, no?
De fet, si anem a l'aparador de Natxa, que el tenim aquí propet de la ràdio, veurem, bueno, moltíssimes mones de xocolata, que la xocolata, de fet, s'ha convertit com en l'estrella, no?, de la Setmana Santa de fa ja molt temps, sobretot a la ciutat de Barcelona. No sé quina és la clau per fer una bona mona. Això que dieu els xocolaters de temperar la xocolata com cal?
Sí, una de les principals és el temperatge de la xocolata, perquè és clar, molts puestos diuen, poseu-lo a la nevera, això no funciona.
No.
A part d'un bon xocolata, que nosaltres estem un xocolata d'un 70% de cacau, que no són xocolates d'aquests industrials, que no necessiten ni tan parar ni res, això és una altra història.
Clar.
Escolta'm, Amadeu, quantes mones podeu fer en una jornada com la de la setmana que ve, per exemple?
Bueno, nosaltres treballem molt en xocolata, llavors... El xocolata es pot adelantar... El que és la mona clàssica de pa de pessic no és el mateix. Es treballa, però ha canviat molt la mona clàssica d'abans.
Aquella del Massini cobert de crema de rovells i llavors 3 o 4 ous, això ja no es porta?
Això sí, no, se'n segueix fent. Nosaltres seguim fent la mona clàssica, la de mantega, la de llem amb fruita, de xocolata... Tot això segueix fent, però... Aquí, particularment aquí nosaltres, venem molt més xocolata, la figura de xocolata, sí, que la mona clàssica.
I aquest any la figura estrella, quina creus que serà?
Nosaltres, bueno, estrella, saps què passa? Que hi ha molts, avui en dia hi ha molts dibuixos, molta cosa. Nosaltres, per exemple, aquest any hem fet una hamburguesa amb les seves patates fregides, tot això, i està sent una de les que estem destacant. A part d'això, fem molts animalets, fem molta cosa...
I el clàssic, no?, de la caseta amb el pollet, no? Això és el clàssic, no? O l'ou. Aquest sí, segur que sempre és un fons d'armari, no? Sempre es venen.
Sí, se'n segueixen fent, però ja et dic, tenim moltes altres coses. Per exemple, aquest any la moda està amb un que es diu amb pijames, el coco, el Barça, que coco. No falli, el Barça, que si va bé, no falla mai.
Clar. I aquestes es venen bé.
És segur, ja.
Perquè quants models de mones podeu fer, Amadeu?
Nosaltres tenim aquí comptades unes 100, 110 models.
Escolteu, quanta gent treballeu a l'obrador?
L'obrador és que, esclar, som una pastisseria gran, sí. I el que és xocolata, si dediquem dues o tres persones, però, esclar, comencem ja, es pot dir la setmana després de Reis. Esclar, tenim quartos preparats per poder-les conservar bé, sobretot conservar-les, perquè el xocolata té una duració... que és llarga, però si no la tens ben preparada, ben acondicionat, tampoc no pots fer res.
Clar, de fet, no podeu treballar on esteu fotent els pastissos, perquè les temperatures no van bé, no? Treballeu...
Això una, i després, per exemple, no podem treballar on treballem amb farines i coses d'aquestes. Tenim un quart especial per això del xocolata allà.
Clar, humitat controlada, uns 18 graus de temperatura, i allà la xocolata queda estable.
Clar, és un procés artesanal, no? I s'han de cuidar tots els detalls.
Molt artesanal, que... La cosa ha canviat una miqueta, perquè abans, per exemple, tot era més, el trempatge era més a mà, ara tenim màquines, però tot i això, el que fem nosaltres a Natxa no deixa de ser una artesania, perquè es té que notar la diferència d'un supermercat a una pastisseria d'un nivell. Clar, perquè si no la gent ja diu, ostres, llavors ja me'n vaig a un supermercat, ja no compres una pastisseria.
No trobaràs a faltar aquesta feina. No et jubiles aquest any, home Déu.
Sí, suposo que sí. Són molts anys.
Quants anys?
porto 45 anys treballant a la pastisseria.
Mare de Déu. Aportant dolçó a la vida, que això és importantíssim, com la que ens has aportat aquest matí al suplement, Amadeu Mallafré, pastisser i cap d'obrador de la pastisseria Natxa a l'Avinguda Sarrià de Barcelona, amb aquests 110, més de 100 models de mona i amb aquesta xocolata fantàstica que prepareu. Que passeu un bon diumenge, que vengueu molts tortells i la setmana que ve, escolta, que també ho peteu, com es diu informalment.
Ara.
Tampoc us he comentat que hem fet una mona espectacular, que cada any la fem.
Sí?
Que fa 80 quilos, un metro per un metro, amb una alçada de l'abeja maia. Perquè aquest any la Veja Maia ha celebrat els 40 anys. I Natxa celebra els 60.
60 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Fantàstic, Amadeu, doncs moltes gràcies. Si algú passa per Sarrià, que passi per la vostra pastisseria i vaja, s'endolceixi la vida, que va molt bé. Que va molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies i bon Rams. Que
i tant.
Igualment.
Adéu. Adéu.
Ai, quines ganes m'han agafat ara de menjar una xocolatet. Sí.
Però perquè no voleu tortell del meu i ara aquí teniu gana de xocolata.
Menjaria un ou d'aquests.
Un ou de xocolata.
No, sí. Em menjaria un ou, no?
Em menjaria un ou. Va, avui de què parlem? De cuina i de televisió, no?
Sí, jo diria, no? S'entenen bé, no? Cuina i televisió. Històricament sempre hem vist programes de televisió, passen els anys i la cosa continua triomfant. Mireu la prova, jo diria que és el primer programa de TV3 dedicat a les coses del menjar, que es va fer el 1987. El dirigia i presentava Jaume Pasteller i es deia Bona Cuina.
Bona Cuina. A Girona hi ha Taialà. I a Taialà hi ha el restaurant El Senyer de Can Roc, que avui ens guisaran un colomí amb salsa de tofu.
I segurament el devies cuinar tu.
Jo hi era aquest dia.
Ai, com si el veigués sí. Ara el Jaume Pasteller, eh?
Us ho juro que jo hi era. Això ja va ser cap al 91.
Sí,
i jo aquell dia, i a més plovia. Saps allò que dius, que te'n recordes?
I veus el Roc amb una careta de bueno,
sí. Ni s'afaitava, en Joan, quasi.
Jove, ni s'afaitava, efectivament. No? Sí, sí. Del Bona Cuina, que tots recordarem, aquella sintonia del principi que ara sentíem, se'n van fer gairebé 700 capítols. És a dir, fins 700. Al 1993 va estar en antena, i és això que diem, no? Ara si engeguem la televisió,
a tot
veurem
arreu.
Altres coses molt diferents, no?
A tot arreu hi ha programes de cuina.
Sí, però voleu dir que com a TV3 un programa que es va fer després de la Telenotícies, fins ara que no ha parat mai, hi ha alguna ràdio, alguna televisió al món...
Estàs pensant en el Cuines, no?
Clar, vull dir, primer el Bona Cuina i ara després el Cuines, etc. Jo crec que no hi ha cap
després,
programa, no?
Jo ara pensàvem, ara després en parlarem, jo pensàvem el Carlos Arguiñano, que és el gran...
Però ha canviat de canal,
això és veritat. Sí, sí.
Sí que
de
fet, a TV3 sí que s'ha mantingut, no?,
sí,
aquesta franja.
Sí, perquè, de fet, moltes de les autonòmiques, Arguiñano va començar a la televisió basca, vull dir que tant la televisió catalana com la televisió basca sempre han apostat molt per la gastronomia.
Això passava a Televisió de Catalunya, amb el Bona Cuina, però què passava altres televisions espanyoles?
Sí, 20 anys ja abans d'aquell Bona Cuina, a la televisió espanyola ja feien Vamos a la Mesa. Ostres. Això era el 1967. I el presentava, déu-n'hi-do, el primer, Maruja Callavet. Ah, però és molt curiós perquè en aquell programa no hi havia cuina. No estaven, diguem, preparats per tenir allà una cuina i unes càmeres i tal, i parlaven d'altres coses, però no cuinaven, no? Després sí que va venir un altre mite, no?, de la televisió, que era Con las manos en la masa, al 83, amb Elena Santoja, i tal com ens recorda el Miquel Iturriaga en un article del Comidista, el primer plat que es va cuinar a la televisió va ser un ou ferrat, i aquell programa tan mític començava així.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña,
també una altra sintonia...
Oh. Ai, ai, que vienes a casa...
Icònica, eh? Sí, de la televisió dels anys 80.
Jo ara faria el videoclip d'aquesta cançó, saps?
Modernitzat.
És boníssim.
Bueno, clar, és que llavors és perquè ens veiem, no? A veure què passava aquella època.
Sí.
Elena Santoja, eh?
Sí. Bueno, no sé si el veieu, aquest programa, o el Bona Cuina, no? Han canviat molt les coses, no? Perquè ara jo crec que primem allò la fer receptes molt ràpid, no? Allà un poc temps que tenim, pues, fer quatre coses resultones. Moltes de les receptes del Bona Cuina o de l'Elena Santejo, jo crec que ara no sé si les faríem, perquè demanàvem molt de temps, molta dedicació, i ara no estem, diguéssim, primem altres coses, no? Per exemple, que sigui barat de fer, no? Que sigui de proximitat. Ens preocupem per altres coses. El ritme ha canviat,
fins
no?
Fins i tot hi ha receptes per fer un bon entrepà.
I tant.
És que no? Haurien de ser-hi. De fet, hauríem de fer...
Això el Marc Ribas ho fa molt. Després en parlarem.
Sí, jo a Marc li proposaré, que aquesta setmana hem estat amb ell a la presentació del llibre Brutal, li proposaré que faci entrepans vegetarians, però sin atún, sin queso i sin jamón, saps? Allò,
sí.
A veure si podem fer-ho.
Un
perquè,
vegetal escolta'm... autèntic.
Ah, clar que sí, saps?
La prova que la televisió sempre ha estat interessada en la cuina és que constantment s'estan inventant nous formats,
sí.
I obrim qualsevol canal de televisió o els canals temàtics, per exemple, de cuina, que s'han posicionat en molt bon lloc, no?
Clar, pels superfans tenim el canal Cocina, que el poses, i 24 hores allà, bueno, no...
Amb la icona de l'ou ferrat.
Sí, no hi ha aturador. Clar.
Home, fixeu-vos que estem en una situació i en una societat que avui en dia tenim una dicotomia aquí de pensaments, perquè per una banda consumim molta gastronomia, però per altra banda a casa cada vegada es cuina menys gastronomia, saps? Llavors és una cosa que, clar, com que la gent no cuina a casa, ho va disfrutar fora, saps? O ho disfruta comprant. Jo l'altre dia vaig estar en una casa que no els agrada gens cuinar i s'han fotut una cuina que sembla el Palau de Pedralbes, saps què vull dir? Però a més es consumeix molta gastronomia. D'aquí ve, doncs, que hi hagi tants programes de cuina diversos, no? Mm. I ho veiem, per exemple, que aquest joc de cartes aquesta setmana ha sigut un autèntic boom.
Sí, aquesta setmana s'estrenava i molts diran amb raó, perquè és així, eh? Escolta, això no és un programa de cuina. Efectivament, no és un programa de cuina, és un programa d'entreteniment, no? És un reality, fins i tot, podríem dir, és un concurs, no? I a més que té una persona, no?, que ara en parlàvem d'ell, allò que ja el tenim com l'home de la cuina a TV3, no?, que és el Marc Ribas,
gran
que ell,
fan, eh?
Abans del joc de cartes, jo sé, Mercè, que a tu t'agrada molt això del Brutal.
Brutal!
I ell presenta el Cuines, un programa, aquest sí, no com el joc de cartes, aquest sí, de cuinar. Un cuiner que, de fet, no s'havia plantejat mai, això de dedicar-se a la televisió.
El que agrada és que sembli que un tio no està fent tele. Vale. Com que jo no sabia fer tele, doncs ja ho semblava, això. Per tant, no... El que sí que és veritat que aprens a fer el programa. Això vol dir que aprens a col·locar-te com t'has de col·locar perquè es puguin agafar bé les mans, que es vegi quan estàs treballant, etc etc. I el joc de cartes, doncs, també, és a dir, també aprens a fer-lo mentre el vas fent. No? Però el que estic en un paper no tan protagonista, sinó una mica d'acompanyant de tot,
a mi m'agrada molt quan mou les mans, quan talla tan de pressa, el detall, no? Sí. que hi fa i les explicacions que dona. M'enganxa totalment, eh?
És que en Marc és un crec, perquè a més en Marc no ve de, diguem-ne, d'aquesta cuina, diguem-ne, d'emprefullamentes i tot. Ve de cuina tradicional, ve de Can Ferran, saps? I el tio demostra i el tio en sap un niu de cuina.
Sí. I barreja, no?, la cuina tradicional amb elements més moderns. I, de fet, sempre ho diu. Mira, hi posaré unes quantes espècies perquè vull donar-li com un altre tomb, no?, al plat.
Al Marc, sí, molta gent li diu que s'assembla a un gran comunicador de la cuina a nivell internacional, que és Jamie Oliver. Jo li preguntava i em diu... Sí, de fet, no em molesta que vegin la comparació, perquè és aquest estil una mica més jove, no?, del final del...
Sense davantal.
Amb una miqueta, una estètica així hipster, no?, i una cuina ben maca, no?, i allò que s'embruta les mans, i al final ho prova, no?, i diu això de brutal. Que això ho va fer Jamie Oliver per primera vegada, allò de mossegar el plat, al final.
És que jo no sé si es treu a mi, però veure, per exemple, Marc Ribas sense davantal, amb una camisa de quadres, o veure molts cuiners que en els programes passats que es posaven una jaquetilla, que la gran majoria... Era una jaquetilla nova i encarcarada que no se l'havien posat mai, només se la posen per fer fotos.
Ara em fas pensar en un dels cuiners històrics. Això és el 1997.
Hola, bona tarda. Avui prepararem un còctel molt divertit per quan tinguem convidats a casa. Necessitarem pinya, entrellat una miqueta...
Segur qui és o no?
Clar.
Ferran Adrià, quan se l'entenia parlant, això és el 97.
I posar-la amb el sifó. Aquest és un aparell especial.
El sifó.
Molt
feia servir el sifó.
De la comunicació. N'hi ha, però el gran comunicador, ja sabem qui és, n'hem parlat abans.
Sí, és aquest, el grande.
Hay veces que me suelo acordar de chistes, y yo digo, este es muy verde, igual para la tele. Pero para la tele, en la tele al final estamos todos, ¿no? La familia. Luego algunas veces me dicen, cuidado, es que es un horario infantil. Horario infantil...
Ella està a casa seva, explica acudits, ara et fa un rostit, ara et fa una pasta...
A més, jo crec que és l'únic cuiner que parla d'altres coses que no són cuina mentre sí. està cuinant.
I tant.
Saps? Perquè tot l'altre és com molt a sota cavall i rei.
Sí,
saps?
Sí. Jo crec, si veus a Carlos Arguiñano, és el de menys, no? La recepta, al final. Vull dir, és te l'escoltes, no? Es fa escoltar,
és un personatge, sí. Ha creat un personatge...
Sí. Tot i que alguna vegada s'ha passat de frenar.
Sí, amb els acudits, sobretot, si els hauria de revisar.
Ell té 70 anys, i fa 30 ja que cuina a la televisió. I, de fet, hem parlat amb algú que, diguem, va ser el seu primer realitzador i el codirector del primer programa que va fer Arguiñano a la televisió, es diu Íñigo Urreaga, i han treballat junts amb l'Íñigo més de 20 anys. I la cosa, és de la cosa aquesta de la televisió, Carlos Arguiñano va sortir en un sopar on hi havia Alerta Joan Manel Serrat.
Sí, Serrat, sí, Miquel Ibarrondo, Josu Erquín... en la que, pues eso, pues fue una cena de esas distendida de verano, en la que pues destacaba Carlos, porque Carlos es una persona que bueno, pues tiene una facilidad y tiene una retentiva en la que todo el rato tiene muchos chistes que contar. Y entonces pues destacó y todo el mundo pues ha puesto abajo, ¿por qué no hacemos un programa contigo de chistes? Y él dijo que de chistes no, que él era cocinero y lo suyo era la cocina.
Bueno.
Y ya te digo, se hizo esa prueba, ese piloto, funcionó. Anecdóticamente hay una cosa bonita que era, bueno, que media hora de grabación había que dejarlo en 9 minutos.
Imagina't. Jo diria cocinero i humorista, eh? I showman.
Sí, home, sí.
Perquè si no arriba. Clar, molts es deuen preguntar quin sentit té fer un programa de receptes quan a internet ho trobem tot.
Ja ho tenim tot.
Sí, el que passa que tot això s'ha desvirtuat una miqueta. És a dir, en el moment que arriba a que tot ho pot fer tothom, llavors ja és molt diferent. Llavors jo crec que es vulgaritza part de l'oferta que tenim. No sé si us passa a vosaltres. Ara tenim 100 canals, però de 100 canals jo me'n quedaria amb 7 o 8. Per què? Perquè l'altre són còpies de còpies de recòpies i hi ha programes que els han passat 74.000 vegades. I, per tant, ja no hi ha aquella essència que hi havia abans. Jo crec que, per exemple, l'essència avui en dia, el que li agrada a la cuina, ara agafa Netflix, se'n va al Chef Table, se senta allà, es queda... I de veritat que flipes amb els grans reportatges que foten aquesta gent.
Jo m'ho miro més per mètodes perquè t'ensenyen a cuinar,
sí,
trucs...
Detalls, no?
Detalls, com agafar... Com utilitzar algun tipus d'utensili... O com utilitzar algun producte...
Clar, no, i tenen la cosa de que t'obren la gana. És a dir, tu estàs veient allò i saps que no ho faràs mai, però en aquell moment t'agafa, encara que hagis acabat de menjar fa poc, t'agafa la gana i ho vols fer, no? Desperta una mica... Tots mengem, tots ens agrada menjar bé, no? Tots opinem sobre cuina al final i jo crec que és aquesta la cosa que fa gran els programes de televisió i això, molt més enllà d'ensenyar-nos a cuinar. De fet, precisament, l'Íñigo Urreaga és això el que destaca de Carlos Arguiñano.
I és un programa d'entreteniment que... Además, es que es el lema, ¿no? Digamos, hace feliz a la gente, es decir, entretiene y aparte es que sales con buena cara, ¿no? Te da buen humor. Lo bueno de un comunicador, en este caso, que ha conseguido y ha llegado a la cota que ha llegado, es eso, que se adentra en las casas y es uno más, ¿no? Ha creado un estilo, ¿no? Entonces, claro, es él, más que la receta, que por supuesto que hay miles de recetas que ha hecho, es su impronta, ¿no? O sea, la cámara le quiere. Y él también, con el tiempo, pues también quiere a la cámara.
Pero
claro,
también queremos a los platos que cocina, ¿eh?
Y a veces, Arguiñano, si yo soc fan de... Bueno, de fa molts anys, però si us heu fixat que una de les coses més importants d'Arguiñano és la pulcritud. Tot ho neteja. Constantment va netejant.
Sí.
I va dient, i ara limpiamos esto, i ara, saps? I no, al final ho tens integrat, estàs a casa i dius, bé, anem netejant mentre cuinem. No com Jamie Oliver, que ho deixa tot fet, bueno, un empastre, que diuen els valencians,
sí,
i ves
però,
i neteja.
Però l'Arguiñano fa una cosa, fixeu-vos-hi, fa una cosa que a mi no m'agrada gens, que és, sí que limpia, però jo sempre dic que allò que no és més net el que més neteja, sinó el que menja embrut.
Sí.
Què fa? neteja la fusta de tallar amb el mateix gabinet, amb el mateix el drap que neteja el gabinet, i això a la cuina, i moltes vegades,
pecat,
mira que
això,
si el trobéssim, li diries, no, això no es pot fer. El que passa que ja sabem que una cosa és la televisió, etc. Però clar, allà és on hem de divulgar les bones pràctiques, clar, que haurien de fer a la cuina, no?
Però hi ha alguna explicació de per què agraden tant els programes de cuina? Perquè
home,
ja s'està veient,
tradició,
amb les audiències,
sí,
i tot plegat.
Sí, i després altres programes, això de pseudo-cuina, no?, com Masterchef, que no, sí, havia sortit encara a la conversa, o Pesadilla en la cocina, que això ja és, bueno,
enganxa,
reality total, no? El Marc Ribas pensa això.
Nosaltres tots mengem, pot ser més d'una vegada al dia, doncs millor. Cal, llavors, menjar, a més, és una experiència humana en la que intervenen tots els sentits, per tant, pot arribar a ser molt profunda, és a dir, pot arribar a ser una cosa molt sentida per un. És molt important per nosaltres el fet de menjar. Sobre gastronomia sempre tenim una opinió al respecte. Crec que aquest és l'èxit per això, perquè ens hi podem implicar.
Tothom menja.
Tothom menja.
Sí, però tot i que hi hagi molta gent, ho vam veure fa unes setmanetes al suplement, que hi ha gent que no li agrada menjar, te'n recordes?
Sí, a l'espai que fem a les quarts de 10.
Clar, però sí, la gran majoria de gent li agrada menjar. Tenim tradició, tenim origen, tenim identitat, tenim productes, tenim molt de pagesos i pageses. Per tant, si no cuinem, malament rai.
Clar. Mm. Hem parlat molt de Jamie Oliver.
Sí. L'heu vist alguna vegada?
Jo no l'he vist.
A mi m'agrada molt, tu.
A mi també fa coses... Bueno, mireu que sembla això un programa de sexe, gairebé.
And it's gone crispy. And then just a few more bits of your gorgeous pear. Shovel the greens in. On the top of the patty. And that, my friends, just needs to be attacked. Juicy, pungent, sweet. Feels naughty.
Ho està disfrutant, però
que,
sí, a base de bé, eh?
Sí, home, sí.
A base
tu vols
de bé
menjar, és el poder dels grans comunicadors, eh? Que gairebé menges amb ells, eh? Vull dir, ho estàs notant, la teva, no? Salives, també.
Home, jo crec que en Jamie Oliver ha ensenyat a menjar a molts anglesos que no ho tenien gaire clar, això, i que s'alimentaven de qualsevol cosa. Ha portat, diguem-ne, una alimentació pseudo-saludable a aquests països, no? A Anglaterra, sobretot.
També ha fet barbaritats com la paella con chorizo.
Mare meva.
Paella, ja.
Doncs hem investigat una miqueta quina és la relació de la cuina, de la gastronomia amb la televisió, i déu-n'hi-do els exemples que hem trobat. Sense entrar a Netflix, perquè aquí això mereixeria una altra secció.
És addictiu.
Una altra secció.
Sofà, infusions
ara,
i miqueta.
Ara, un nou, Pep, que no sé si has vist, que es diu Ugly Delicious,
sí,
de David Chang.
Sí.
Fantàstic.
Sis capítols,
de què va,
tu.
Aquest? Cada capítol investiga una cosa, per exemple, la pizza, els tacos, i llavors posa en dubte si la tradició, ho hem de fer com diu la tradició, viatge arreu del món, no? Que això també és superinteressant, no? Veure com arreu del món mengem.
Clar, però
fantàstic.
És que en David Chang fotre's una pizza d'aquestes, diguem-ne, de rotllo telepizza, en un dels millors pizzeros de Nova York, tela, eh?
Tela marinera. Va, anem a saber quina està la notícia de la setmana.
Pret a manger.
Doncs bé, aquest dimecres vam saber que Brussel·les ha donat llum verda a la compra de Monsanto per part de la farmacèutica Bayer. Si bé, això sí, algunes de les seues divisions ja canvi ni més ni menys de 53.000 milions d'euros.
Xavalla, això.
Xavalla. Monsanto, per qui tingui dubtes i li soni el nom, és una multinacional nord-americana que se dedica a la producció de llavors genèticament modificades, els famosos transgènics, i també d'herbicides. I és una de les empreses més controvertides del món, com podeu imaginar la
I
compra.
I polèmiques.
Sí, Ernest Urtasun, per exemple, del grup dels Verds, deia a l'Eurocambra, a més de verí, ara Bayern ens vendrà els remeis. Clar, serà un problema. Jo crec que molts camperols i ramaders estan preocupats per aquesta compra.
Perquè venen les llavors i automàticament et donen
el medicament
o l'insecticida per aturar les plagues, és a dir, jutge i part.
Jo no en parlo perquè diria coses grosses.
Sí, ja et veig molt contingut.
Menjo tortell, tu.
Menja. Venga. Sí, sí. Anem a esmorzar de mentre parlem, sí, deixem a Monsanto.
Què esmorza?
I anem, em sembla a mi, un lloc on fa molt fred.
Fa molt fred. Té més ovelles que habitants. És un país que té 200 volcans i on no trobarem cap McDonald's. Què esmorzen els islandesos?
Hola, soc Alejandro Mar, soc islandès i a Islàndia el que esmorzem o el que jo esmorzava sempre eren o bé unes torrades amb mantega i algun tipus de marmelada i formatge, o un iogurt. També ens agrada molt un iogurt amb mueix, coses d'aquestes. Això sí que és per esmorzar. Ara bé, si és un cap de setmana i tens més temps, llavors sí que presenta el desmorzar com tot ple de pans diferents, amb verdures tallades, amb pebrot vermell, pebrot verd, amb cogombra, amb tot tipus de verdures d'aquest tipus, i molt variat. I per beure, amb cafè. Però el cafè islandès és igualit, el cafè és com un americà.
És com un americà, però molt saludable, eh? Haldol, Marc, que veurem aviat a TV3,
sí,
no?
Sí, amb un programa nou que em sembla que es diu Catalonski, ell és un cantant islandès, i de fet el Haldol em va trucar molt preocupat perquè diu que s'havia oblidat de dir-me que aquest iogurt islandès es diu Skyr, i es veu que és una mescla entre iogurt i formatge fresc que només es fa a Islàndia. Bé, doncs vinga, l'Skyr per esmorzar.
El suplement ens hauria de convidar a Islàndia, no? A comprovar-ho, això.
Sí, esmorzar.
Paula?
Sí.
Vinga. 3-4 dies.
Amb aquest esmorzar saludable dels islandesos ho deixem aquí. Gràcies, Pep, Paula, fins la setmana que ve.